Ràdio Vilafranca.
Ara posarem la mirada en un dels festivals més internacionals que du a terme el Vendrell, el Pau Casals, que tindrà el privilegi d'acollir dues violinistes excepcionals, entre d'altres músics, i que es durà a terme del 12 al 20 de juliol. Per saber-ne tots els detalls, tornem als estudis de Domenys Ràdio.
Doncs ara qui m'acompanya, com veu comentat, és l'Oriol Toldrà, i és que ens ve a presentar un dels festivals més consolidats del Baix Penedès i del Vendrell, en aquest cas el 43 Festival Internacional de Música Pau Casals. Molt bon dia, Oriol, com estàs?
Molt bon dia, Lourdes. Molt bé. Moltes gràcies per convidar-me a venir aquí per poder explicar el festival.
Tenia ganes, eh? Des de la temporada que no ens vèiem,
sí.
Del febrer...
Sí. I... Bueno, és el que toca, també.
I això ho vau presentar la setmana passada.
Correcte.
I... aquest any, sota el lema Sentir els músics romàntics, tenim un any Guimarà, un any Pau Casals, que sempre li heu... Bueno, aquest festival és internacional per alguna raó. Explica'ns una mica si hi ha algun canvi i després ja entrem en matèria.
Bé, aquesta 43 edició, el que sí que hem fet ha sigut donar-li una volta, sobretot hem volgut donar-li una volta amb la imatge del festival. Volem treballar el relat en edició rere edició. Des del 2017 que treballem en la Fundació, treballar un relat en relació a Pau Casals. Aquest any realment el que tractàvem era d'aquest romanticisme del qual sempre a Pau Casals li agradava treballar sobretot, li agradava interpretar sobretot els músics o els compositors romàntics. I en aquest sentit el que volíem era això, doncs aquest any dedicar-ho al romanticisme, a aquesta música romàntica, i com no l'amor, aquest romanticisme el que volíem fer és que sentís, i que sentís la gent, que sentís el festival. D'aquí el lema de sentir els músics romàntics. Enguany el que volíem bàsicament és que aquest festival no només fos uns concerts a l'auditori o en d'altres llocs plantejar, sinó que volíem que realment fos una experiència, que la gent realment volgués i visqués el festival, que realment, que és aquí el lema del festival, que sentís el festival. I com sempre, doncs, el que volíem era que aquest festival se sentís en els llocs més emblemàtics, evidentment, sentir el festival a l'Auditori Pau Casals, que és un dels llocs dels edificis icònics del Vendrell. Per nosaltres l'Auditori Pau Casals és un monument viu, és un monument que va fer la ciutat del Vendrell dedicat a Pau Casals, però que fos un monument que la gent no només passés per davant i se'l mirés, sinó que el vingués a disfrutar i que vingués a viure'l. I en aquest cas, doncs, aquest any a sentir el festival, però també, perdó, també a un altre lloc icònic com és l'Escola de Música, també allí... aquest any voldrem que se senti el festival. Un altre dels llocs també que molt representatius, on també hi figura Pau Casals, en aquest cas sí com un monument estàtic, és a la Plaça Nova. Volem allí també que la gent senti el festival. És una de les ocasions que nosaltres traiem el festival, diríem, del cor del Vendrell, perdó, de l'Auditori Pau Casals, que és el cor del festival, al treure el cor del Vendrell, i aquí volem que el festival surti i faci sentir i viure's pels carrers del Vendrell. I també, evidentment, a l'església, on fem aquest concert d'orgue any rere any, i aquest any fem una altra activitat que la vam començar l'any passat, que ara comentaré, i després al Museu Pau Casals, que és un altre dels llocs emblemàtics, evidentment, del món Pau Casals. Allí també podrem sentir un dels concerts del festival.
Preparar tot això no és gens fàcil. M'imagino que porta hores, molt de temps, escollir quins músics vindran, i això ho podrem gaudir d'aquí doncs, un mes i mig aproximadament, del 12 al 20. Com ha estat el procés de l'acció en aquest cas?
Realment aquí tenim una gran sort, i des del 2017 comptem amb la amb la direcció artística d'en Bernat Mellat, que és un gran musicòleg i és un membre de la Fundació Pau Casals. Evidentment, qui entén més, qui viu més, qui té més referència de tot plegat, qui té més informació de Pau Casals és la Fundació Pau Casals. I en Bernat és un dels, de les persones que, a més, en té molt coneixement. I gràcies a ell treballem conjuntament doncs, cada any els lemes o diríem els temes que es pertocaran de Pau Casals. Només dir-vos que a dia d'avui ja tenim el del 2025, ja tenim el del 2026. Per això ho treballem amb bastant de temps en diferit, no és fàcil, sobretot quan tu realment vols que el festival hi actuï segons quin artista en concret. Aquest any s'ha donat aquesta situació, però clar, són concerts que més o menys es treballen doncs, un o dos anys anterior, perquè hi ha molts artistes que tenen unes agendes que realment fan por. I gràcies a ell sí que es van triant això, però ja et dic jo que estem treballant endavant. Només un apunt, 2026 és el 150è aniversari del naixement de Pau Casals.
O sigui wow.
Sí, wow. Per això també ho hem de treballar molt de temps, no? Però que em refereixo que ja es van treballant els temes, però d'un any per l'altre, sobretot el festival acaba el juliol, a l'agost ens donem una mica de marge i a partir del setembre ja comencem a treballar amb tot el relat, amb tot el treball de la imatge, com ha passat aquest any. Tot plegat ho anem treballant ja a partir del setembre, però ja dic jo que hi ha molts concerts que ja els tenim lligats, ja tenim fins i tot algun concert lligat al 2027.
Uau.
Bueno, és el que comentava ara de les agendes, no és fàcil. Uh-huh. O sigui que anem treballant amb això. I aquest any sí que és veritat que, a més d'aquest treball del Bernard, aquí hi hem afegit un treball de l'artista, que és la Marina Durany, que ha sigut la que ha fet la imatge del festival, que realment és una imatge que és molt trenca molt amb l'estil que fins ara portava el festival i que realment el que pertany és, el que pretén és fer sentir bàsicament aquest festival. No només és una imatge impresa, sinó a més treballem el tema de l'audiovisual amb les diferents propostes que tenim, tant els anuncis que farem amb els mitjans de comunicació, com també amb el visual que farem i amb el que treballarem en el mateix Auditori Pau Casals, perquè la gent quan entri realment vinguin a un concert, però vinguin també a fer una altra experiència. Però bueno, Déu-n'hi-do, sí. I tot i així que aquest any és del 12 al 20, que l'any passat van ser dues setmanes,
sí.
Però ja sabeu que el festival sempre encaixa, al Vendrell tenim dues festes bastant marcades, com les festes del barris, que són a principis de juliol, i a finals de juliol tenim la festa major, doncs el festival l'intentem encaixar per tenir el juliol més festiu que hi ha a tot arreu, però jo crec que, com que som una població molt musical, en aquest sentit, totes aquestes festes porten implícita la música i el que volem és que durant el mes de juliol no deixi de sonar la música al Vendrell, i una d'aquestes és el festival.
Bueno, deies a l'agost descanseu, però això...
Bueno.
Ara, després et diré que quan acabi això em palmeu amb música a la vila.
Sí, és un altre festival que portem també, el que passa que sí, és diferent, són quatre concerts, són quatre dimecres que es fan al mes d'agost, és una altra història diferent, evidentment són a l'aire lliure, també té la seva complicació, evidentment, però ja és un altre estil. Sí que és veritat que a finals d'agost, principis de setembre, fem una mica de vacances, però després de seguida tornem perquè comença la temporada. O sigui que...
Clar, aneu en palma.
Anem així.
Anem a parlar d'aquest concert inaugural. Comencem a explicar del 12 al 20 que podrà gaudir i sentir les persones que vagin als concerts. Concert inaugural amb veu de dona, si poguéssim dir-ho d'aquesta manera. Explica'ns.
Una violoncel·lista, a més, que ens fa molta il·lusió que vingui, perquè ha sigut, l'altre dia ho vaig confirmar i així ho tenia jo al cap, és que l'Anne Gastinel va ser l'única noia, a dia d'avui, que va poder, o que se li va cedir el violoncel de Pau Casals. Ha sigut l'única, ja et dic jo, fins a dia d'avui, perquè la resta han sigut homes. Aquest violoncel de Pau Casals, que té la seva vídua a disposició, la Marta Casals, que es decideix a través de la Fundació i ella mateixa, qui podrà gaudir d'aquest instrument o qui podrà tocar aquest instrument durant un determinat temps. Doncs l'Anne Gastinel va ser, en aquest cas, la destinatària d'aquest violoncel de Pau Casals, que va estar durant dos anys tocant-lo i és la primera vegada que l'en Gastinet la convidem. És un concert, evidentment estem parlant sempre de, i parlarem sempre, per això tampoc no tocarem els programes després que els mirin a la pàgina web, però estem parlant sempre de compositors romàntics. Per tant, els programes que interpretarà la majoria d'artistes són romàntics. En aquest cas, l'en Gastinel treballa sempre acompanyada d'una pianista, la Claire Desert, i fan un duet molt, molt autèntic. A més, es nota que toquen molt juntes, molts concerts, perquè es nota aquest treball conjunt. Es nota quan una persona i una altra han estat tant de temps treballant, es coneixen tan bé que realment les sinergies entre els dos, en aquest cas les dues intèrprets, és brutal, es nota molt. Mm-hmm. Aquest és el primer concert, jo crec que important. El següent, que és el dissabte, bueno, realment una de les coses primeres que em va impressionar quan vaig veure aquest segon concert va ser la foto dels dos artistes. Realment són dos artistes que tenen unes cares que impressionen. La veritat, són
macos, eh?
Sí,
són guapos.
Jo ho he dit més d'una vegada. Realment són persones que ja, a banda de que són grans músics, perquè a vegades això... Però sí que és veritat que moltes vegades hem trobat un cert dèficit en l'hora de que els artistes treballin les seves imatges de cara als concerts. I últimament crec que la gent estan fent cas, estan posant-se les piles i realment, a banda de que són dos intèrprets que realment són guapos, les fotografies estan molt ben treballades, la de la Ann Gastinel també, o sigui, crec que estan treballant, és molt important treballar la imatge. I en aquest cas, també, però és més fàcil perquè les cares ja ho diuen tot. Però bueno, tenim el dissabte 13 de juliol, tenim en Benjamin Apple, que és un baríton alemany, i vindrà acompanyat del Jorge Viladoms, que és un pianista mexicà, i que faran un programa, en aquest cas és un programa fet únicament pel festival. I és un programa dedicat a Pau Casals i a Victòria dels Àngels, dos dels intèrprets, jo crec que més famosos catalans, i que realment han fet aquesta simbiosi en aquest concert. Realment hi havia una amistat entre Pau i Victòria, entre Pau Casals i Victòria, i ells el que han volgut fer ha sigut a treballar aquest concert i dedicar-li. Primer perquè aquest any en el Festival Pau Casals, enguany, i perquè l'any passat va ser el centenari de Victòria dels Àngels, es va celebrar el centenari. Per tant, sí que una mica més tard, però encara mantenint aquest, perquè l'han allargat una mica més el tema del centenari, doncs fer aquest concert. Jo crec que serà un concert molt, molt interessant, molt, molt bonic, jo crec, bàsicament per això, perquè es mostrarà aquesta sinergia, aquesta... relació entre Pau i Victòria en aquest sentit, en aquest concert. Després tenim el concert del que es fa any rere any a l'Església del Vendrell, amb aquest orgue que es va reconstruir no fa gaire i que realment l'han deixat d'una manera espectacular i que l'estan treballant d'una manera espectacular els de l'orgue del Vendrell. I aquest any ve en Benjamín Alarc, i aquest dia va actuar el primer festival que vam fer conjuntament amb la Fundació, el 2017, ja va fer un concert, i torna a venir a fer un altre concert, jo crec que també serà espectacular, en aquest cas, com sempre, incidint amb les peces de Bach, és el compositor que ha fet més peces per orgue, i realment és un dels concerts que a nosaltres també ens fa molta gràcia. Enllaçat amb aquest concert, que és una activitat complementària, l'endemà en Benjamín Alarc farà una masterclass per a alumnes d'un treball que està fent en Juan de la Rubia, un altre dels grans, però aquest des d'aquí, organistes de en general del que hi ha actualment en aquest panorama mundial. Què més tenim? El concert per, jo crec que aquest any, que és el que comentava abans, que és el que és ha costat més de lligar, són dos dels més grans que hi ha hagut a la història. Misha Maschi és un violoncel·lista que també ha actuat al festival i que va ser un dels discípuls del Rostropovich, un dels grans també del violoncel, i que actualment jo crec que és un dels millors violoncel·listes del món, i ve a fer un concert amb la Marta Argerich, que és una pianista argentina, tot i que té residència a Suïssa, que jo crec que és una de les més grans pianistes que hi ha. Per tant, d'aquí que diem que és el concert que li diem el duo legendari perquè realment són dues de les figures internacionals més potents que hi ha actualment, del violoncel i del piano. Per tant, jo crec que en aquest és un dels concerts que estrella del festival d'enguany. Ja et dic ara que les entrades van posar a la venda el dia 24 i ja n'hi ha moltes comprades per aquest. Jo crec que si la gent no es dona banya es quedaran sense entrada.
Déu-n'hi-do.
Després tenim aquest concert que comentàvem que surt del festival, surt de l'Auditori Pau Casals i se'n va a la plaça Nova, i és aquest cor del Vendrell on actuaran els solistes i l'orquestra del Festival Pau Casals. Aquest projecte és un projecte que es va iniciar ara fa 4 anys, aquest serà el quart any que ho fem, que és aquesta manera de... Durant una setmana tenim aquí artistes d'arreu del món, joves d'arreu del món, que són amateurs o que ja estan començant les seves carreres professionals, però que tenen un nivell musical molt alt, i que venen aquí a assajar tots els programes que es faran en el festival de la mà de tres grans artistes, de tres grans solistes, en aquest cas, que els hi faran de directors, de coach, com en vulguem dir. Un és en Jonathan Brown, que és el viola del Quartet Casals, l'altre és l'Erica Weiss, que és una cel·lista que és la parella d'en Jonathan Brown, però també té un grup de cambra, i l'altra és la Anja Weihas, que és una violinista, una gran violinista alemanya, que ha actuat amb diferents orquestes a Alemanya, sobretot, i que vindran a fer de coach, de directors d'aquests joves que arreu del món, que després aquests joves, quan surten d'aquí, són gent que ens difonen el festival per arreu del món. Et dic que venen d'Estats Units, que venen del Japó, venen d'Anglaterra, venen de tot arreu. Realment és una feina interessant. I un dels concerts que faran serà aquí el dimecres 17 de juliol a la plaça Nova. L'endemà en fan un altre i el fan a l'Auditori Pau Casals, també. Uh-huh. En aquest cas, és un altre, són diferents tipus de repertoris els que aniran fent aquí, perquè fan aquest concert del dia 18 i fan un concert, que és el concert de Cloenda, el dia 20, també, que és en formació sempre de cambra, en formació de quartets, quintets, i després fan la formació conjunta, que és la d'orquestra de cambra. Aquests tres concerts els faran aquesta formació, i n'hi haurà un darrer, que és el que faran el Museu Pau Casals, aquest espai també dèiem que farien concert, que és un concert que es faran només els solistes, en aquest cas en formats de trios i quartets, a la sala de concerts del Museu Pau Casals. És un concert que nosaltres intentem fer amb totes aquelles persones, és com un concert que té una rellevància per a aquelles persones que agafen l'abonament del festival, és com una espècie de reconeixement, aquesta confiança al festival, i per totes aquelles persones, evidentment, que ens donen suport al festival, és a dir, totes aquelles empreses col·laboradores i entitats col·laboradores que ens donen suport al festival. Llavors volem tenir aquest reconeixement, aquest petit, diríem, obsequi amb ells, per tal de que disfrutin de la música d'una... Són concerts, diríem, totalment íntims. Són per ells uns concerts, jo crec que... en el que pots viure molt més, en aquest cas, sentir molt més la música de prop. I l'últim concert, que en aquest cas tenim previst, bueno, que és el divendres 19, però que venen artistes rellevants, és la Caroline Whitman i el Gabriel Carcano, i també venen a fer un concert en clau molt romàntica. El Gabriel Carcano és un pianista que ja va tenir vam poder gaudir de la seva musicalitat ara fa un parell d'anys en el festival, ja va venir a actuar, però en aquest cas vindrà a acompanyar a la Carol Whitman, que és una gran artista del violí, que crec jo que serà un dels concerts també molt rellevants que tindrem en aquest festival. Jo crec que ho he explicat tot. L'únic sí. Només m'he quedat que aquest any, i com cada any intentem també... tenir relacions i llaços amb tothom que estigui implicat en el món Pau Casals, i en aquest cas també farem en el diumenge 14 una activitat a l'Escola de Música Pau Casals amb els alumnes de piano, sobretot, que faran també la celebració d'aquest romanticisme i faran una activitat a l'Auditori del Tibol, l'Auditori de l'Escola de Música. Faran una activitat i després allí mateix aquesta activitat l'acabarem de rodonir amb imatges, evidentment treballades a través de la Fundació Pau Casals, amb imatges de Pau Casals, amb imatges històriques de Pau Casals, perquè la gent assistent no només pugui veure la feina que es fa des de l'Escola de Música, sinó també que puguin veure una mica i sentir i viure el mestre en les seves poques enregistraments, tot i que n'hi ha bastants, però que pocs enregistraments que es fan públics en aquest sentit. Aquesta és la proposta enguany del festival, d'aquest 43è Festival Internacional de Música Pau Casals, amb ganes de sentir els romàntics.
Escolta, Oriol, només em resta preguntar-te una cosa òbvia. On podem aconseguir les entrades?
Mira, com cada any, dirigir-se a la pàgina web auditoripaucasals.cat, allí hi ha tots els enllaços per poder comprar ja la informació dels concerts, la que he dit jo, més us podeu descarregar el programa, més allí hi ha tota la informació que vulgueu donar i els enllaços a aquestes ventes d'entrades que es van posar a la venda el dia 24 de maig i que ja s'estan venent. També només recordar, hi ha dues propostes que fem any rere any i que ens funcionen bastant bé, que són els abonaments. Un abonament que pots comprar entre 3 i 6 concerts amb un 25% de descompte, jo crec que és bastant significatiu, i si et compres l'abonament complet al festival amb tots els concerts, que arribes a deduir-te un 30% en el preu de les entrades, jo crec que és bastant interessant. Però, com ho dic jo, auditoripaucasals.cat, trobareu tota la informació allí.
Doncs, com sempre, Oriol, gràcies per estar aquí al Tenes en Xarxa per explicar-nos de primera mà tot el que heu treballat, no de fa poc precisament, sinó amb molt de temps, i que sigui un èxit, com sempre, aquest festival, i ja enllaçarem amb Música a la Vila.
No, moltes gràcies, agrair-vos que ens doneu aquest espai per poder parlar de la feina que fem, i com sempre un plaer estar aquí amb tu.
Ens veiem.
Moltes gràcies.
Penedès en Xarxa. Got this in pocket. Got battle. I'm gonna use it. Intention. I'm feeling mental. Gonna make you notice. Got motion. Restored emotion. Been diving, detailed leaning, no reason, just seems so pleasing, gonna make you notice, gonna use my arms, gonna use my legs, gonna use my style, gonna use my sidestep.
Penedès en Xarxa. Les notícies.
Bon dia, recollim l'actualitat penedesenca a les notícies del Penedès en Xarxa. Us parla Goretti Martínez.
El nou Consell Municipal de Salut ja està en marxa amb la crisi climàtica com a principal repte. Aquest dijous a la tarda es constituïa el nou Consell Municipal de Salut de Vilafranca, l'òrgan consultiu municipal que assessora en la prevenció de malalties i la promoció de la salut. L'alcalde de Vilafranca, Francisco Romero, i el regidor de Sanitat Pública, Jordi Junyent, van ser els encarregats d'inaugurar el mandat d'un nou Consell amb més representació ciutadana, amb la creació d'una comissió d'entitats i que té com a principal repte la prevenció de les persones envers el canvi climàtic i les plagues provocades per aquest fenomen. Albinyana denuncia abocaments de residus al molí del Blanquillo. L'Ajuntament d'Albinyana ha denunciat que des de fa temps s'estan produint nombrosos abocaments de residus a la zona de contenidors del molí del Blanquillo. Tal com ha mostrat el consistori en unes imatges, a l'espai es repeteixen periòdicament aquests actes d'incivisme amb tota mena de residus que s'apilen al costat dels contenidors, des de neveres, de pneumàtics, passant per mobiliari, matalassos, restes d'obra o joguines velles. Des de l'Ajuntament asseguren que aquests abocaments els fan alguns veïns de la zona de les Pedreres de Santa Oliva. Per això ha avançat que demanarà a aquest consistori que construeixi urgentment una àrea d'emergències a les Pedreres per evitar aquesta situació que fa molts mesos que dura. Santa Oliva va començar a desenvolupar la recollida de residus porta a porta a principis del febrer del 2022. Com ha passat en altres municipis de la comarca, la desaparició de la majoria de contenidors dels carrers ha comportat que alguns veïns llencin la brossa en contenidors de municipis limítrofs. Portes obertes a la Torre Medieval de Moja aquest dissabte al vespre. Aquest dissabte, en horari de 7 de la tarda a 9 del vespre, l'Ajuntament d'Olèrdola convoca una jornada de portes obertes per conèixer l'interior de la Torre Medieval de Moja. La construcció està oberta al públic amb visites guiades periòdiques i jornades de portes obertes que permeten visitar aquesta construcció després de la profunda restauració i recuperació que va registrar fa 2 anys. La d'aquest dissabte és la darrera de les jornades de portes obertes que s'organitzen abans de l'inici de l'estiu i permetrà gaudir de la posta de sol des de la coberta de la torre, punt estratègic, des d'on es poden contemplar unes espectaculars vistes de 360 graus de la plana del Penedès. Les inscripcions són gratuïtes i es poden fer al correu electrònic turisme@olerdola.cat. I acabem aquest flash de notícies explicant-vos que el Noies s'enfrontarà al Liceo en les semifinals dels play-offs pel títol de Lliga. Avui, diumenge, coincidint amb les festes de barris, el Noia disputarà els 2 primers partits de la sèrie de semifinals dels play-offs pel títol en la Parlem Hockey Lliga davant el Liceo de la Corunya, que s'ha plantat en les semifinals després d'eliminar el Voltregà. L'eliminatòria jugarà ja el millor de 5 partits amb el factor pista per als sadorninencs. El tercer partit es disputaria ja a Terres Gallegues el 7 de juny i, en cas de ser necessari, un quart, 2 dies després també a Riazor, i si s'hagués de resoldre amb un 5è i definitiu duel, la ronda viatjaria de nou a Sant Sadurní l'11 de juny. Amb l'equip preparant a consciència la cita, avui a partir de 8:45 del vespre, mirarà de sumar el primer punt de la sèrie a l'Ateneu, mentre que diumenge tindrà una nova oportunitat a 12:45 del migdia.
Penedès en xarxa.
Ara són 10:45 i gairebé 5 minuts.
Penedès en xarxa, el magazín de l'Alt i el Baix Penedès.
L'assessor laboralista Miquel Rosso torna al Penedès en xarxa per acostar-nos tot el que passa al món del treball. Bon dia.
Hola, molt bon dia a tothom.
Aquesta setmana hi ha hagut reunió a 3 bandes, Yolanda Díaz, sindicats i patronal, per abordar la reducció de la jornada laboral a Espanya. Com ha anat?
Home, de moment la cosa pinta millor de cara als treballadors, sobretot, per les empreses no podrem dir el mateix, però pensant en els treballadors, en principi s'està intentant que aquesta reducció de jornada tingui efectes ja abans de l'estiu, tot i que molts altres informes ens diuen que segurament es comença a plantejar després de l'agost. Val? Aleshores, en aquest sentit, recordem que el govern aprovarà per aquest 2024 la reducció de jornada a 38 hores setmanals i després, a partir del 2025, a 37 i mitges.
En dues fases.
En dues fases, però bueno, ja portem mig any i aquí encara els treballadors no han tingut el dret de que se les redueixi encara la jornada. No? Així que així anem. Per altre costat, hem de mencionar també que aquest canvi de jornada, que també serà un tema complicat per abordar per part de les empreses, aquí s'ha de tenir en compte que els treballadors que estaven treballant a temps parcial, d'acord, o una de dos, o es veuen reduïda la seva jornada proporcionalment, o bé se li mantindrà la jornada parcial perquè ja computaria com una jornada més. És a dir, que si fins ara el treballador treballava 20 hores, s'entenia que era mitja jornada, ara a partir de quan es redueixi la jornada ja serien 18 hores en lloc de les 20. I aleshores doncs, són les empreses que hauran de readaptar i reajustar la plantilla amb aquests canvis horaris que seran obligats. Perquè cal recordar que l'Estatut dels Treballadors fins ara posava que, o establia que la jornada màxima diària era de 9 hores.
He llegit també en alguna banda que la patronal vol compensar aquesta reducció de jornada amb més hores extres legals. I si això es fa, estaríem al mateix punt de partida, no?
Sí, s'ha de tenir present igualment que les hores extres tenen que ser voluntàries. Aleshores, què passa? Que en el marc actual només ens permet a les empreses aplicar o que els treballadors puguin fer 80 hores extres anuals. La realitat és que molts treballadors fan molt més de les hores que tenen marcades per contracte o per conveni col·lectiu. I moltes empreses, com ja sabem, doncs, en lloc de pagar-les com a hores extres, les apliquen o les abonen al concepte de primes, objectius, incentius. Jo en una d'aquestes preguntes li vaig fer a una inspectora de treball que vaig anar per un tema d'un client, i quan li vaig preguntar sobre què opinava sobre el tema de la reducció de jornada, el primer que em va dir que seria un focus de frau. Així que...
Carai.
Molt positiva la inspectora no va ser, no?
No està, no. I clar, d'altra banda, això és una proposta de sumar, de Yolanda Díaz.
Sí.
Sí que el PSOE la compra i li fa costat, però també he sentit a dir que fins que no passin les europees, el PSOE està tenint molt baix perfil amb la proposta i no vol saber res.
No, serà complicat, també perquè té molta pressió per part de la patronal, perquè jo també, si ens posem a pensar en el part de l'empresa, doncs també, clar, ara que un treballador cobri el mateix treballant menys, pues és una cosa que també li costarà d'acceptar.
Mai vista.
I, evidentment. Sí que és cert que és un canvi bastant elevat, perquè ja portem moltíssims anys amb una jornada setmanal de 40 hores, però, clar, les empreses s'han acostumat a aquest horari. Aleshores, claro, ara que també vulguis o no, no és que tinguin uns mans, salvo les empreses grans o molt grans, bueno, les empreses mitjanes o petites, les que portem nosaltres, bàsicament, els marges cada cop no són tan elevats, no? Els marges de benefici. Aleshores, clar, ara tenir que agafar i reduir la jornada quan justament també hi ha molta feina, doncs és complicat, perquè aquestes jornades també jo considero que surt més a compte que un treballador et faci una hora extra al dia, o dos o tres, dos o tres treballadors facin una hora extra més al mes, que no tenir que contractar algú perquè treballi doncs, dues hores més al mes o dues hores més a la setmana, no? Perquè una persona no deixarà una feina per anar-se'n a una altra. No? Aleshores, clar, aquí també és un tema que mentre les hores extres estiguin realment retribuïdes i cotitzades com marca la llei, no tindria que haver ningú límit. Però, bueno, el límit està posat precisament per això, per intentar que les empreses, en lloc de tenir treballadors fent hores extres, contractin a més personal. El qual també suposa també un increment en el cost seu.
Aviam, l'administració fa temps que va implementar aquesta jornada i tampoc hi ha hagut cap d'alta baix.
No, però també hem de tenir present que l'administració quasi sempre fa un horari de matins, no estan de matins i tardes. Sí que és cert que
ja no tant,
Sí que és cert que algun funcionari, d'acord, ho dic perquè a mi m'ha jutjat de vegades...
Amb primes i amb incentius es fan tardes.
M'he trobat, per exemple, en el tema del social, mal, que tu a partir de les 3 ja no pots presentar ningú escrit. Això en el decanat. Mal? I ja si vas a les 2 ja te miren malament, no? Però sí que és cert que ells...
Bueno, això sí que és d'escàndol, eh? Que una hora abans ja no es pugui treballar.
Sí. I resulta que, clar, els funcionaris, evidentment, si tenen un horari, diguem, de 9 a 3, doncs, bueno, de 9 a 3, però és que les empreses majoritàriament tenen horaris les que sobretot donen serveis, que és de matí i tarda. Ara un restaurant o un bar que treballa de matí, tarda i nit, què faràs? És complicat, tenint en compte també que hi ha establiments que depenen de les hores que marca la llicència d'activitat. Si tu tens una llicència d'activitat que te marca que pots tancar l'establiment a les 11 de la nit, doncs agotes fins al final, i què faràs? Vindrà una persona de 10 a 11 a tancar-te el local? És que és, això sí que ho trobo bastant descabellat, no? Però bueno, per part de tots els altres treballadors, aquests que s'ho puguin permetre, doncs sí, serà benvingut per ells i serà un mal de cap per les empreses, evidentment. No es pot dir el contrari, eh?
Un Tetris.
Sí.
Parlem del subsidi per desocupació.
Sí.
Que canvia.
Aquí, en aquest...
Molt o poc.
Aquest subsidi canvia bastant.
Sí.
D'acord? Fins ara aquí el subsidi estaven abonant uns 480 euros mensuals. El subsidi, cal recordar que és una ajuda per a aquells treballadors que es queden desocupats i no tenen lloc, i no tenen suficient cotització, o s'hagués acabat la prestació de l'atur per falta de dies de cotització, aleshores tindrien dret a un subsidi, no? Que pot allargar-se fins un any i mig. Aleshores, què passa? Que fins ara aquest subsidi era de 480 euros mensuals. I el que pretenen fer amb la nova llei aprovada, que entra ja en vigor a partir d'aquest mes 1 de juny, val? És que els primers 6 mesos ja comencen a percebre 570 euros, després de 181 dies a 360 dies percebran 540 euros mensuals, i a partir dels 361 dies es passaran ja els 480 que venien cobrant fins ara. Amb l'excepció també que els majors de 52 anys que agafin aquest subsidi se'ls mantindrà de forma ininterrompuda fins que o trobin una feina o bé tinguin dret a la pensió de jubilació. I aquí també s'ha de tenir present, que és un tema que també és bastant positiu de cara d'aquesta prestació, és que s'elimina el mes d'espera o el mes de carència que t'obligava la normativa anterior per poder acollir-te al subsidi. Cal recordar que quan se t'acabava la prestació de l'atur, t'obligaven a estar un mes sense feina i sense cobrar res per tenir dret a demanar el subsidi el mes següent. Aleshores, aquesta barrera ja la treuen, i de manera que un cop ja se t'acabi o se t'esgoti la prestació contributiva d'atur, si no tens una altra feina, ja passis directament al subsidi sense tenir que esperar-te un mes, i això és positiu. Després també tenim un altre tema que són bastant més peliagudos en sentit de qui li pertoquin, i és que es podria compatibilitzar el cobrament d'aquest subsidi amb una feina per compte aliena. Aleshores, clar, aquí...
El subsidi no hi és quan
el subsidi,
no trobes feina,
sí, però el subsidi...
per substituir la prestació d'atur que s'acaba?
Sí, però moltes vegades depenia també en funció de la feina, perquè fins ara era que si tenies una feina que percebies, si no recordo malament, el 80% de l'SMI, val, et deixaven compatibilitzar aquest subsidi amb l'atur. Però, clar,
feines poc remunerades.
Sí, clar, normalment seran feines poc remunerades, feines a temps parcial, no? I aleshores, doncs, bueno, el que venen a dir és que es podrà compatibilitzar. Aquí hem de tenir en compte que també hi ha qui xoca una mica amb la naturalesa de la prestació, perquè s'ha de recordar que tant la prestació de l'atur com el subsidi, la naturalesa d'aquesta prestació és tenir una retribució com a conseqüència de perdut una feina. Aleshores, clar, el que et comentava abans, no? Que vaig llegir una notícia que no he contrastat i per això no ho he portat, però em va sobtar que llegia que posava que es podria compensar o es podria percebre de totes formes la prestació de l'atur amb un sou de 2.250 euros.
No té cap ni peus, això ho has de contrastar.
Això ho tinc que contrastar, perquè si és cert estaria flipant. Perquè no me crec que algú pogués estar guanyant per una empresa 2.250 euros i a sobre està esgotant una prestació que li podria vindre bé, doncs, d'aquí uns mesos o d'aquí uns anys. Aleshores, això no sé si és cert, no? Però si és cert és totalment inapropiat per la meva part, perquè digués que es perd la naturalesa d'aquest subsidi, que és una protecció per perdre un lloc de feina, no? Aleshores, clar, quan comencin a fer coses així, jo ja penso malament, perquè dius, clar, aleshores el treballador, quan vagi a fer la renda, què li fotran? Perquè el que t'adonguin de subsidi, després ho tindràs que tributar, i et fotran una fava que no sé si et sortirà més a compte quedar-te com estaves, no? Aleshores, clar, moltes vegades, quan fan aquestes situacions que sembla que ajudin molt els treballadors, realment el que s'està imposant aquí també és la doble cotització, tant per part de les empreses com per part de l'entitat gestora, en aquest cas seria el propi INEM, no? Perquè cal recordar que tots aquests canvis, d'acord, sempre tant amb la prestació de l'atur com el subsidi, tenen es cotitzen i tenen efectes, val? Com a, és una situació similar a l'alta, no és una alta normal d'una empresa, però tenen efectes a la base de cotització de cara al futur quan ens anem a jubilar.
I són aspectes que s'han d'estudiar del dret i del revés.
Sí, 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 està clar, està clar. Jo trobo correcte, no?, que aquell que no pugui treballar per alguna cosa, o perquè no troba feina, o perquè té alguna patologia, se l'hagi de protegir, no? Però sobre protegir aquell que realment pot i no vol treballar, doncs aquí sí que ja a mi em topes, m'enfrontaria. Perquè no estic d'acord amb aquesta situació.
I que són els que acaben donant mala premsa, mala fama, aquest tipus d'ajudes i mesures.
Sí, clar, després et trobes les notícies que te diuen, no, és que jo per cobrar, jo prefereixo estar a l'atur que estar treballant pel mateix preu. Bueno, noi, sembla estupendo, però la prestació és perquè no trobis feina, no, és perquè tu puguis tenir feina, no perquè tinguis la feina que tu més t'agradaria o més desitjaries, no? O sigui que és cert que això és un altre tema, no? Però, clar, les empreses també han d'intentar mantenir uns salaris bastant més dignes del que pot donar una prestació, i això s'ha de tenir present. Viure de pagues o d'ajudes és incomprensible, no?
Fa un mes en parlàvem i ara ja tenim l'aprovació per part del Consell de Ministres. Ha quedat suprimit l'acomiadament automàtic per incapacitat temporal. En quins termes?
Sí, efectivament. Fins fa ben poc, qualsevol treballador que treballava en una empresa i se li reconeixia una incapacitat permanent per la professió habitual, que seria la total, o ara ja una absoluta, que ja no podria treballar, no podria fer cap activitat ni cap ofici, les empreses podrien extingir el contracte de treball directament abonant el treballador 20 dies per any. Doncs bé, en relació a una sentència del Tribunal de Justícia Europea, ve a dir que això és una discriminació i que a partir d'ara és el treballador que quan rebi una resolució per part de l'INSS en la que se li reconeixi o se li declari un grau d'incapacitat permanent, ja et dic, la total o l'absoluta, perquè la parcial pot treballar igual. Aleshores, sí que és el treballador qui té que escollir si extingir el contracte i anar-se'n en 20 dies per any o bé obligar que l'empresa adapti o readapti el seu lloc de treball per intentar continuar treballant a de les mateixes funcions o bé a unes altres funcions d'un altre grup professional. Fins fa ben poc, doncs, això no era així, perquè ja quan teníem una resolució d'incapacitat permanent, ja directament l'empresa extingia el contracte. Cal dir també que tal com es funciona el procediment, quan un treballador està de baixa mèdica, d'incapacitat temporal, la llei estableix una duració màxima de... són 365 dies, un any. No obstant, a partir de l'any ja comencen a haver les propostes d'incapacitat. Aleshores, a partir dels 545 dies, que seria un any i mig, l'empresa ja deixa de tenir l'obligació de cotitzar. I el treballador té que demanar el pagament directe del subsidi d'incapacitat temporal a l'entitat gestora, que seria la mútua, o bé a l'INSS.
I mentrestant en tinguin que estar a l'espera d'anar al tribunal.
Sí, exacte, fins a l'espera que hi hagi una resolució per part del tribunal mèdic a la qual determini si aquest treballador té dret a una incapacitat permanent o no la té. Saps què passa? Que hi ha moltes d'aquestes empreses, quan agoten els 645 dies, hi ha moltes empreses ja que finiquiten el treballador.
Automàticament.
És a dir, que ja li donen la liquidació de la part proporcional de vacances, pagues extres i ja està.
No? I això ara ja no es podrà fer.
Sí, que es podrà fer, però tindran que anar més en compte, perquè si el treballador diu que vol quedar-se a l'empresa, doncs clar, ja no té sentit pagar-li la liquidació de pagues extres ni de vacances, no? Aleshores, doncs, bueno, sí que és cert que aquí hem d'estar una mica també en funció de l'activitat i la patologia que tingui el treballador, perquè això sembla molt maco, però claro, si pel volum de l'empresa i les patologies que té el treballador són totalment incompatibles, jo no crec que moltes empreses o molts treballadors vulguin continuar treballant amb aquelles condicions penoses, perquè cal dir també que la jurisprudència estableix, pels temes d'incapacitat permanent, que encara que les activitats tinguin que ser livianes i sedentàries... Val?
Això diu la llei, livianes i sedentàries?
Sí, livianes i sedentàries. S'ha de tenir present que el treballador té que tenir un rendiment mínim eficaç i continu i no té que estar constantment sofrint o patint, no?, per les dolors que sent. No?
Això pot ser incompatible.
Doncs, esclar, per mi també a vegades és incompatible en funció de les feines que ens trobem, perquè les patologies de molta gent, realment hi ha moltes que són, el que ve molt al despatx és gent amb patologies, amb molts treballs d'oficis, no? Però, esclar, a partir dels 50 i pico d'anys, 55 anys, ja molts comencen a estar bastant fotuts. Ja no parlem d'enfermetats més greus, perquè inclús hi ha sentències que amb càncers i tot et fan anar a treballar i no et concedeixen ni una incapacitat permanent, val? Però imagina't gent que realment està fotuda, però és que realment tingui la possibilitat de dir, no, jo vull continuar treballant, bueno, ho trobo bastant estrany. Hi haurà de tot, eh? Hi haurà gent que se sent molt a gust i molt contenta al seu lloc de feina i ja sent més vàlid o, pues, bueno, que per un tema més personal
d'ell... I que mentalment, emocionalment l'ajuda...
Que l'ajuda a superar la seva situació, que no està a casa tancat, no? Hi ha gent que està tancat a casa, li entra, es torna boig, i gent que prefereix treballar, hi ha de tot, eh? Jo m'he trobat clients de tot, gent que està supercascada i que vol anar a treballar, i gent que, bueno, sense estar ni més ni menys, a la mínima ja t'està demanant l'extinció del contracte, que li negocis l'atur, el paro i l'indemnització i que vol plegar, no? Aleshores, bueno...
De tota manera, suposo que en aquest país continua sent complicat aconseguir una incapacitat permanent, no?
Sí, avui per avui és bastant complicat per part dels tribunals. Aquí hem de recordar també que hi ha un calaix de sastre que utilitzen molts tribunals, que és que sempre solen donar més veracitat a les proves o al pèrit de la part de l'INSS que el pèrit de part que portem als treballadors, no? Això per mi també seria una bastant incertesa. L'altre dia em vaig fixar que em va fer gràcia perquè dic, mira, el meu pèrit sí que té que prestar jurament, no? Però el de l'INSS jo no li van demanar ni jurament. I mira,
no cal,
així ja que pot mentir tot el que vulgui, no? Aleshores, pues, bueno, són coses que també, igual que els documents públics tenen més pes que els privats. Bueno, tampoc no podem culpar que un treballador se'l tingui a la sanitat privada per culpa de la mala gestió que hi ha en la sanitat pública amb els temps que hi ha d'espera.
Amb unes llistes d'espera llarguíssimes.
I això és el que dèiem abans, no? Que te diuen també que com és un tema que té que donar preferència, el que diu a l'INSS perquè és totalment imparcial, clar, imparcial per segons qui. Perquè per mi que em digui que l'INSS és imparcial, perdona, per mi no és ningú imparcial, perquè només té la seva parcialitat, és evident i és clara, és evitar que la seva entitat per la que treballa pagui una prestació vitalícia un treballador. Per tant, té el mateix interès de part a l'INSS que nosaltres com a defensor dels treballadors, però bueno, la jurisprudència, sobretot el Suprem, a sobre, més per flipar, ho estableix així més d'una sentència i per tant són formes de carregar-se treballadors pràcticament sense ni mirar-se ni les proves que portem, no? Com pots veure, estic bastant cremat amb els temes de les incapacitats.
Sí.
Són molt injustes, a vegades. Quan guanyem és l'hòstia, però no.
Però
quan
no
ens ho donen a la primera...
Costa, no?
Costa.
Són dures de pelar. I acabem parlant d'una possibilitat que ha llançat el govern de tornar a introduir un permís de criança en els propers pressupostos de l'Estat.
Sí, de cara als propers pressupostos del 2025 volen treure un permís de criança de fins a 200 euros al mes. Bueno, això
em recorda el xec Zapatero,
sí,
de fa uns quants anys.
Fa uns quants anys que era el famós xec bebé, veritat?
Sí.
Que donaven 200 euros, una cosa així, sí, per tenir fills.
Sí. Sí, sí.
Correcte. Bueno, doncs sembla que volen començar a implementar-ho, bueno, com una mesura per fomentar la natalitat, doncs, bueno, doncs sí, doncs pot ser que resulti, no? Però, clar, també vull pensar la despesa que pot portar un estat donar aquestes quantitats de diners, doncs a mi ja em faria tremolar.
Són 200 al mes?
Sí.
Durant
però, clar,
el primer any de vida
no,
o durant tota
la vida del fill?
No, és que te
diuen fins que tingui 18 anys. Clar, que jo no sé, per
són
dir
molts diners.
Són
clar,
moltíssims.
El xec Zapatero era un únic xec.
Sí, sí, sí. Clar, per
en
això
el moment
dic,
del naixement i ja està.
Per això et dic que, clar, aquí ara s'estan valorant quatre escenaris, no? El primer que seria una deducció reembolsable universal i fixa de 1.440 euros a l'any per fill menor de 18 anys, el qual, sense que hi hagi aquí sense que s'estableixi aquí un tema a nivell de rentes, ho trobo bastant complicat, perquè algú que ja estigui guanyant un salari més o menys digne que tingui que anar al papà Estado a donar-li més diners, i no ho trobo apropiat, sincerament. Després, el segon escenari que s'estudia és que aquesta deducció reembolsable, universal i fixa sigui modulable en funció de les rendes per unitat familiar, la qual cosa ja comença a tenir alguna més de sentit per la meva part, no? I sí que diuen aquí que es podria inclús millorar de passar dels 1.440 a 2.600 per a aquelles famílies que tenen rendes més baixes. Bueno, aquí hem de veure quin és el llindar de les rendes baixes i altes, perquè si te diuen que 18.000 euros a 50.000 són rendes altes, vamos bien, no? I del tercer escenari, suggereix que la deducció reembolsable de 1.400 euros per fill a càrrec s'apliqui a les famílies per sota del llindar de pobresa. Clar, ja estem parlant aquí de gent realment necessitada, no? I el quart escenari, que només es centri a les llars que estiguin per sota d'aquest llindar de pobresa, no? Bueno, les dos tercers i segon escenari doncs no ho trobo tampoc tan no ho trobo tan descabellat. Tenim present que també s'hauria de valorar el motiu per al qual no tenen o no generen ingressos. Si és per en temes d'enfermetat o és perquè tot i puguen no volen. Vale? Ja sabem a quins col·lectius ens referim moltes vegades, que sempre són els mateixos que ens agafen gran part de les ajudes que es fomenten per part del govern, el qual per mi crea una discriminació reflexa sobre altres persones que realment també els costa molt arribar a final de mes i tenen i fan el que poden per tenir fills, no? I tirar-los endavant. I per l'altre costat també centrar-nos, que una altra mesura que sí que ens sembla bastant més apropiada, val, que és el permís de naixement, que volen ampliar-lo de les 16 setmanes de les 16 setmanes actuals a les 20 setmanes, que la cosa ja a mi ja m'agrada més.
Tant
perquè...
mare com pare?
Sí. I després retribuir 4 de les 8 setmanes anuals del permís de criança, que es va aprovar l'any passat. Aleshores, doncs, bueno, allargar la situació de maternitat la trobo per mi totalment factible, perquè portar un crió a la guarderia en 4 mesos ho trobo bastant insuficient, ho trobo que és molt petit.
Som a la cua d'Europa.
Ara això, com també he sigut pare recentment, doncs, bueno, doncs, ho entenc, d'acord? I el tema del permís de criança de les 8 setmanes, doncs, bueno, aquí hem de recordar que ja tenim un permís de criança, que també és el que venen a dir, és que tens dret a 4 setmanes i que seran retribuïdes de moment.
Veurem com evoluciona, són escenaris que es dibuixen de cara a aquests pressupostos del 2025.
Sí, clar, i haurem de veure si el govern aguanta.
Aquesta és l'altra.
Aquestes mesures s'hi tiren endavant.
Tot plegat ara és una mica fer volar coloms, ara, tal sí. Com està el pati. Miquel Rosso, moltes gràcies per aquest nou món del treball. D'aquí a un mes ens retrobem i seguim abordant com evolucionen aquestes mesures i altres. Fins aviat.
Moltes gràcies.
Estàs escoltant Penedès en xarxa.